el torrent d'esport de Sa Llavanera i d'en Planes amb poc més d'un quilòmetre d'actuació en aquest cas. Fins aquí les notícies de les 12 del migdia. Divendres Ràdio, més informació a l'emissora pública quan siguin la 1. Fins després.
Més informació a ivetresnoticies.com.
Continuem amb la segona hora de No venim amb manual. Després d'una hora dedicada a continguts d'educació, de criança i de l'espai adolescent, ara arriben els continguts lúdics per aprendre jugant i molta participació infantil. Avui tindrem consells d'una mare i una filla que fan manualitats plegades. També tindrem tertúlia infantil de primers aprenentatges i d'aquelles primeres experiències que tots recordam. I, atenció, una entrevista taller on descobrirem més sobre el món de la química i sobre el programa Stalking. I en aquesta segona hora de programa tampoc faltarà el conte inventat i locutat pels al·lots de No venim amb manual. Estem avui personatges de ficció, un robot i somnis que se fan realitat. O no? Ho descobrireu d'aquí a una estoneta. Nosaltres arrencant ja la segona hora de No venim amb manual. El programa ens agrada molt descobrir propostes creatives per compartir temps junts. I per això avui ens visiten na Vicky i na Núria, una mare i una filla que fan manualitats plegades. Hola, com estàu?
Hola.
Hola.
Teniu moltes coses a contar-nos avui, eh?
Un parell.
Sí, un parell mallorquí.
Un parell mallorquí.
Molt bé. Primer de tot, vos hem de demanar, després aprofundirem en els tipus de manualitats que feu, què és el que més vos agrada de fer manualitats juntes?
Idò, mira, el que mos agrada fer manualitats juntes és que mos agrada molt fer manualitats.
Clar.
O sigui, mos agrada crear, mos agrada fer coses que després puguem veure, i el fet de fer-les plegades fa que passem molt de temps conjuntes. Perquè en so temps arriba un moment que ella té les seves activitats, jo tenc les meves, ha d'estudiar, ha de fer coses, i no te veus. Te veus a l'hora de dinar i a l'hora de sopar i poc més. I quan planegem qualque activitat de manualitats, ja sabem que aquesta hora, dues hores, tres hores, estan plegades, aprofitant per xerrar, per contar-nos coses.
Molt bé, i a més, clar, és una edat, na Núria té 15 anys,
sí.
Per tant, és una edat que a vegades un diu, ai, no, és tan freqüent quedar amb els pares, no és tan freqüent fer manualitats, i vosaltres ho juntau tot.
Ho juntant tot.
I ho gaudiu, a
sí,
més.
Aprofitam això, perquè amb aquesta edat és vera que té seus amics, té les seves coses, i mos reservam aquest temps per nosaltres.
Molt bé. Ara anem un poc a esbrinar més cosetes de la part de manualitats, no? Per donar idees i per apuntar-les. Vosaltres creeu personatges, per exemple. Com surt la idea? Com els creau? Què feu, Núria? Conta'ns un poc.
Bé, sí que és vera que jo m'invent personatges en els meus dibuixos que se basen en els meus gustos i també en les meves experiències personals. Però a l'hora de fer manualitats feim més de personatges ja inventats d'altres coses i sí que un meu que m'he inventat que és el meu principal i que m'agrada molt fer coses d'ella.
Molt bé, ara estàu fent una Pepa, no?
Sí.
Contau-nos.
Mira, ara estan fent una Pepa estofada amb cotó, l'hem feta de roba, és el personatge que s'ha inventat ella, vale? Ella ha fet el disseny, d'així com ha d'anar vestida, de color d'ulls, de color de cara, color de cabells. Varen fer els patrons que varen cercar per Pinterest, un patró bàsic d'una Pepa i el varen modificar. Ella va cosir en la màquina de cosir, vaig aprofitar per ensenyar-li a cosir.
Bon aprenentatge.
Va aprofitar, ara ja sap cosir a màquina, ella la va cosir, la va estufar, i jo ara l'estic pintant sa cara, no sé si pintar-la o brodar-la, estàvem ahir a veure com li feim.
Procés creatiu.
Procés creatiu, i després hem de dissenyar, bueno, sa roba ja està dissenyada, però hem de cercar els patrons per fer-li.
Molt bé. I també feu per papercraft, no?
Sí. Bé, com us diu el nom, són com construir en paper. Són com a maquetes que jo principalment les faig en plantilles que per xarxes, principalment Pinterest, que és molt bo per això. I tu la imprimeixes, la recortes i la muntes. I també pots fer la teva pròpia, però això ja és més complicat.
Molt bé, ja tenim una pepa, tenim emprant com a material el paper, però ara heu innovat en materials i estàveu emprant plàstic, resina... Què estàveu fent?
Idò, mira, el tema és que fa un parell de mesos me va caure un estante que tenia totes les seves feines de paper i se varen espanyar.
Ups.
I va ser com, ai, Déu meu, hem de cercar una cosa que no sigui tan fràgil. I va ser ella que va venir, mamà, tenim resina? I jo, resina? Bé, anem a veure si tenim resina, que no està tenint de tot. I varen trobar un potet de resina, molt bona de fer per nins, vull dir, no necessita molta feina, i va provar de fer el mateix personatge en resina. No me va agradar i me va venir, hem de fer una altra cosa. I varen trobar un material que és plàstic, que és un plàstic que tu el pots imprimir, el pots pintar, el pots dibuixar, fins i tot en impressora. Caram. I després, quan el cous en el forn, minva moltíssim, minva a menys de la meitat i engorda, se posa més gruixet. I amb això pot fer clauers, pot fer molta cosa.
I quin tipus d'objectes heu fet?
Hem fet un parell de clauers amb el seu personatge, i jo, aprofitant les retallades, perquè s'ha d'aprofitar tot, faig xapes d'aquestes identificatives per cans.
Ah, molt bé.
Pintades a mà.
Molt bé. I combinar tecnologia amb manualitats, no?
Sí.
Com ho feu, aquesta combinació de tecnologia i manualitats?
Bueno, ho fa ella normalment. Ella és la dissenyadora. Ella té programes d'aquest de disseny i ella és la que dissenya els seus programes, els personatges o el que han de fer. Té moltes capes, fa una feinada. Després això s'imprimeix i ja, quan tenim imprès, ja feim la manualitat.
Molt bé. Alguna altra idea en marxa ja, per almenys si tenim aquí alguna primícia?
Bueno, ara mateix estan mirant de comprar una impressora de resina per fer figures més resistents.
Molt bé, molt bé. Ara ho heu explicat moltes coses i segurament molta gent que ens escolta s'ha quedat al·lucinada, perquè moltes vegades se tendeix a pensar que les manualitats són només per nens petits o que són bàsicament pintar o retallar. Per què penseu que és important mostrar tot el que poden aportar creativament totes aquestes opcions, també per nins més grans, per adolescents, per pares, per mares?
Idò, mira, jo penso que, efectivament, quan tens nins petits, estàs lliure, el poses a pintar, a retallar, compres kits d'aquests que ja venen preparats per fer cosetes, i quan són més grans, tot això ho anem deixant. Però crear una activitat artística no importa tenir un talent artístic espectacular. Basta en posar-s'hi. Aquell moment que estàs creant, el teu cap se concentra en això. Se concentra en això i diguem que comences a desintoxicar-te de tots els problemes i feines que tens al llarg del dia. Això de manera personal per cadascú. Però si aquesta concentració i aquesta desintoxicació ho fas en el teu fill, i si damunt el teu fill té una edat en la que té moltes coses en el cap, que és l'adolescència, pots aprofitar per estrechar llaços, per xerrar de coses, perquè és vera que nosaltres xerrem de coses. Està mirant el font com això minva i, ai, do, demà he de fer això, he de fer allò altre, tu què trobes? Vull dir, són dues coses. Una personal. Vull dir, per cada persona quan ho fa, això te serveix per desintoxicar-te, per buidar el cap,
per desconnectar
i per connectar amb la persona que tens a de vora.
Caram, molt, molt interessant i amb moltes ganes de difondre aquest missatge, però a vegades la gent diu, no sé si seré capaç igualment d'animar-me o de tenir la destresa per fer segons quines creacions. Així que acabem amb consells pràctics. Què recomaneu a qui vulgui començar, on trobar idees, materials, informació? Resum de consells, va.
Bé, jo el primer que dic és no frustrar-se, perquè totes les manualitats són una cosa que du temps i molta pràctica. Probablement no te sortirà ni a la primera, ni a la segona, ni probablement tampoc a la tercera. O pot que sí, però...
Paciència. Molt bé, aquest és un gran consell. Després Pinterest, ens has dit, no? També per font d'inspiració. Molt bé.
No, jo vull dir una altra cosa. Sí. I si no saps per on començar, hi ha molt de kits per principiants. Que tu poses kit per principiantes per fer plàstic, resina, resina per nins, papercraft, el que sigui, i te compres aquest kit, que normalment no són molt cars, i això te serveix per veure si això te va bé, si t'agrada, i aprendre un poquet la tècnica.
Molt bé. Idò, ens ho apuntam tot. Moltes gràcies.
A tu, gràcies.
IB3 Ràdio és diversió.
En Eroski, mejor que responder por ti en el chat del cole, preferimos darte este ofertón 3x2 en aceite de oliva virgen extra Cosur a 4,99 euros. Y más de 2.000 productos Eroski, siempre buen precio. Quien bien te quiere, te llena el corazón y la despensa. Eroski contigo.
De dilluns a divendres a les 9.
I un dijous més arriba el moment de passar a consulta amb el nostre manescal Manu Ruiz.
Marta Garau et posa al dia.
Com en el cas de tumans, quan t'arribes a primavera també arriben ses al·lèrgies.
Són més comunes, se les apreciacionaria.
Els animals, sí, perquè picó ho deuen tenir.
Al dia.
Un border collie.
Té el nom Teix i té 6 mesos i s'ha perdut a la zona de Porto el Sac a Beneta.
IB3 Ràdio.
I d'avui, i gràcies a aquest programa, podem dir que hem trobat en Teix.
Bravo! Bravo!
Propietaris, propietaris de cans, mossos i lloros de Balears. Aquí és el vostre espai.
El dia, amb Marta Grau i Jaume Noguera.
Benvingudes i benvinguts, què tal? Com esteu? Com sabeu, això és l'Eclèctic. Vos acompanyem de dilluns a dijous, entre les 11 del vespre i la mitjanit, per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira.
Hi havia una vegada un nen anomenat Sergi, al que li agradava molt mirar pel·lícules. S'imaginava que era un personatge fantàstic i això li encantava.
Wingardium Leviosa! Oculus Reparo!
Un dia era Harry Potter.
Yuhu!
L'altre, a Spider-Man. L'altre, Astèrix.
Game, game, ah!
O Son Goku. Els seus amics li deien...
No entenc com et poden agradar tants personatges.
Has de triar-ne un. Mira, jo sóc fan de Harry Potter i tinc vareta màgica, la bufanda, els guants de Gryffindor...
Jo, de Spider-Man, i la meva habitació està plena de pòsters de Spider-Man, clar.
Però en Sergi no podia decidir. Li agradaven tots.
És que tots tenen coses genials. En Harry Potter té màgia. En David el Nomo és 7 vegades més fort que un humà. En Doraemon té una butxaca màgica plena d'invents. És que és impossible triar.
El problema, però, no era tenir altres gustos, sinó que tot li agradava tant que no sabia què triar. Si seguia una col·lecció de croms de Bola de Drac o de figuretes de Super 5. Si anava a veure la pel·lícula d'Animals Fantàstics o la darrera dels Barrufets. Si posar el pòster de Black Panther o el de Spider-Man. Quin en vull. Fins que un dia va passar una cosa.
Aquest és un conte interactiu. Si voleu que en Sergi vegi un anunci a la tele d'un robot fada que converteix els somnis en realitat, digueu A. Però si sou més tradicionals i preferiu que vegi una fada padrina de carn i ossos, digueu B.
Sortirà l'opció més votada.
heu triat l'opció A.
Aquella nit, abans d'anar a dormir, en Sergi va veure un anunci molt curiós per la tele.
Vols fer teu somni realitat?
Idò, aquí tens la millor jugueta del món, el robot Fada.
Que si tens imaginació, converteix els teus somnis en realitat. Durant una hora.
Ja ho sé, bebé 8. Txan, 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 txan.
Ja vull fer ses coses a càmera lenta.
Jo vull un robot que em faci deures.
Ja vull volar.
Concedit.
Era el que sempre havia esperat, la solució a tot. A la fi podria tenir un ídol a la seva mida. Que no sabeu per què? Escolteu.
A la fi podré tenir un ídol a la meva mida. Li demanaré al robot Fada que creï un personatge de ficció, que combini les millors qualitats de tots els personatges.
Dit i fet. En Sergi es va gastar tots els seus estalvis, però en 48 hores ja tenia a casa el robot Fada. Preparat per ser utilitzat.
A veure com funciona.
Sóc el robot Fada. No sembla molt simpàtic perquè has contractat la versió econòmica i no tenc el mòdul de simpatia incorporat, però sóc igualment efectiu. Què desitges?
Hola, robot. Idò, m'agradaria crear un personatge tipus superheroi, que combinés totes les qualitats dels personatges de ficció, i així veure com seria. Podré posar-li nom i fer-li una foto per mostrar-la als meus amics.
Molt bé. Personatges de ficció, per ordre alfabètic o aleatori?
Aleatori?
Elsa, Doraemon, Gran Profet, Batman, Hulk, David, el nom, Spider-Man, Sherlock Holmes, Super Mario.
Aquest és un conte interactiu. Digueu fort el nom dels personatges que voleu i es farà la combinació.
Sortiran els personatges més votats.
I aquí tens la combinació. S'han combinat tots els poders més importants dels personatges triats. Espero que t'agradi.
I allà davant tenia un... bé, un heró... un personatge ben estrany, la veritat. Perquè tenia la panxa de Nobèlix, els cabells d'Anna Rapunzel, el bigoti d'en Super Mario. No tenia orelles com en Doraemon. Parlava amb els animals com la princesa Sofia i na Blancaneus. Portava la roba d'en Spider-Man, la capa de Superman i la màscara d'en Batman. I parlava cantant com Elsa de Frozen.
Qui estic? Com estàs? Vols que llanci un kamehameha? Vols volar? Vols cantar? O la butxaca màgica?
Ui, ara no sé què dir. No m'esperava això.
Aquest és un conte interactiu. Voleu canviar la combinació de personatges? Dieu els noms de tots els personatges que voleu combinar.
El robot Fada va combinar els personatges triats pel Sergi. Però ai, en Sergi en va dir de tants que semblava que el robot es va col·lapsar.
Super Mario, Sonic, Barrufets, Harry Potter, Pac-Man, Princesa Sofia, Doraemon, Mosqueperros, Donald, pip, 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 Pokémon, arro, massa combinació.
Què havia passat? No havia funcionat? O sí?
Hola?
Davant d'en Sergi hi havia un personatge molt, molt, molt normal. Una lota que el mirava.
Tens molt de poders?
Sí.
Tens raigs làsers als ulls?
No.
Voles?
No.
Tens una butxaca màgica?
Mem, amb butxaques entenc, però no són màgiques.
I tu què saps fer?
Ah, moltes coses. Sé patinar amb skate, sé cuinar coses en sobrassada, fer pulseres, sóc divertida i una bona amiga.
En Sergi estava fascinat.
Uala! Crec que ets molt guai. Ara te posaré un nom. Supergirl? Mega guai? Mallorquina girl? No, ja ho tinc. Margarita. T'agrada?
Sí, molt. Bé, està bé. Queda bé. Si vols, podem ser amics. anar a berenar i escoltar la ràdio plegats. Ah, però t'he d'advertir d'una cosa.
Sí?
No venc amb manual.
Avui tornem a tenir tertúlia infantil i avui volem xerrar d'un tema bastant interessant, que és els primers aprenentatges, aquelles primeres experiències que tots recordam, o bé, algunes no tant, no recordem com van començar a caminar, pot ser, però sí, aprendre a llegir, o anar amb bici, o anar a dormir amb un amic. I avui, per parlar d'aquest tema, ens acompanyen na Amanda, na Paula i en Fèlix, de 7 anys.
Hola!
Na Marina, de 9.
Hola!
En Rubén i Isabela, d'11.
Hola!
En Joel, de 12.
Hola!
En Jaume, que també en té 11.
Hola!
També tenim adolescents com na Marta.
Hola!
Tenim en Eduard, que és un jove.
Hola, bones!
I també tenim a pares i mares, que també ens contaran com varen viure aquells moments. Hola, pares!
Hola! Hola.
Molt bé, anem a xerrar una miqueta amb tots. Amem. Per exemple, algú recorda aquí a la taula quan va aprendre a llegir? És que sou més... Vinga, és que sou més petits.
Jo record quan vaig començar a llegir perquè, primer de tot, m'acostava molt més, que era més difícil, però després, en qualsevol moment, sempre m'agafava un llibre, si és cada setmana o que tingués...
L'has agafat el gustet, ara?
Sí, ara que ja he après... Ja ho sé fer molt bé i m'ho va millor.
Molt bé. A mi em demanda, que anava a dir, tu te recordes quan vas aprendre a llegir?
Sí, quan tenia, pues, 3 anys.
I què tal?
Pues bien, pues yo aprendí a leer sola y luego ya, pues, sabía leer, pues, todo tipo de letra y, pues, por ahí seguía y
molt
seguía
bé,
leyendo y estudiando.
I, a mi, quan vas aprendre en edat, ho recorda algú? Amem per aquí... Amem, Isabela, tu te'n recordes?
Bueno, sí, una vegada me'n record. No sabia nedar, però mon pare me va dur dins la piscina de nens grans, sense manguitos, me va agafar i me va dir tamoll. I me va mullar i jo no podia nedar. I vaig començar a nedar, vaig veure aigua i mon pare me va tornar a agafar. I me va dir, vinga, neda, que tu pots nedar.
Tu pots?
No ets una bebè. Després vaig començar a nedar i no tenia la bona tècnica de nedar. I vaig anar en el club de natació d'una amiga meva un dia. I
molt
ara
bé.
Me va millor.
I ara ja a tope, la sí. Natació. I tu, Paula?
Bueno, pues... Jo vaig aprendre amb 3 anys.
Molt bé.
Ja, piscina petita. I un dia, de petita, no coneixia una persona que també donava natació.
I també vas aprendre natació amb ella.
Sí, però aquell dia ens teníem que tirar de la piscina gran al trampolí.
I què va passar? Va anar bé o no?
Bueno, sí, els trampolins eren petits.
Eren petitons. Bé, molt bé. Amem, una cosa, pares, recordeu quan vau començar a anar en bicicleta? Recordeu aquell primer dia?
Sí, bueno, jo record la primera bufetada que vaig fer en bicicleta.
És però clàssic. Sí,
vaig començar molt petiteta a la barriada, com tots. I la primera vegada que m'han llevat les rodetes, pues me vaig menjar la manilla.
Aquestes coses són coses que passen. I el primer electrodomèstic que vareu fer servir a ca vostra, Joel, per exemple.
Bueno, a veure, barrera, però no... Bueno,
no, electrodomèstics.
A veure, lavavajillas, la lavadora...
I què tal, l'experiència?
A veure, bueno, antes fregava a mano, però luego la lavavajillas era más fácil... Y yo pensaba, ahí veía un montón de botones y era como, ¿cómo va esto? Y de repente, ahora soy un pro, ahora 2 botones y ya he terminado.
Molt bé, molt bé. T'agrada,
eh? Sí.
I la primera vegada que vareu tastar un menjar que ara vos encanta o no vos agrada gens? A mi, Marta, tu te'n recordes? Algun menjar...
Pues, supòs, no me'n recordo molt, però supòs que la majoria dels menjars que ara m'agrada molt o no puc ni veure són... Et vaig tastar al menjador de l'escola, clar. I...
No, pares tenir algun moment així èpic.
No me'n record molt.
Molt bé. Més coses. Algú se'n recorda d'alguna cosa curiosa que li passés el primer dia d'escola? per aquí.
No.
Idò, jo vaig entrar i vaig començar a veure taules per tot, pupitres per tot, i dic, què és això, què és això, què és això?
Te'n recordes?
I me'n record que hi havia dues persones que també estaven com a mig impressionades, i en el final aquestes dues persones pues, encara són amics meus a dia d'ara. És a dir, com els tres que me'n van quedar...
Però quants anys tenies?
Va ser infantil, quan van començar infantil.
Te'n recordes de quan tenies 3 anys?
Sí, crec que és dels pocs moments que me'n recordo infantil.
Molt bé, molt bé. Vinga, primera vegada que vau pujar a un escenari.
A veure, jo toco violín i hago capoeira i des de que tenia 4 anys m'acordo que m'empecé a subir a escenarios i sempre tenia com la idea de fer un mix, tocar el violín així i de repente soltar i posar-me a fer acrobàcies i fer com un mix.
Això pot ser perillós, no?
Per
violí, bàsicament, no? Sobretot. Sí. Molt bé. Vinga, anem als pares, que no els hem demanat massa cosa. Pares, recordeu, ara els nens viatgen molt, però recordeu el vostre primer viatge? Algú recorda el seu primer viatge?
Jo el primer no, però tinc família a la península i segurament va ser un viatge amb avió per... Ah, sí, ja me'n record.
Ai.
Sí, jo vaig néixer a la península per casualitat i vaig venir a Mallorca en 4 dies.
Ai. Això va ser el primer viatge. No te'n recordes, però, clar.
No me'n recordo, però m'ho han dit.
Molt bé. A Mem i en Alfonso, Mem, tu te'n recordes del teu primer viatge?
Sí, un viatge en barco a Formentera, pues jo vivia en Ibiza. Y recuerdo básicamente que el barco se movía mucho y había mucha gente vomitando.
Ah, quin record, no? Venga, i acabam amb un record molt xulo, que és el record de la primera vegada que heu fet ràdio. Venga, tots a recordar, i heu de pensar només una frase curteta de la primera vegada que heu fet ràdio, molt curtet. Què recordeu, Fèlix? Podeu dir una paraula, fins i tot només. Podeu dir nervis, emoció, el que vulgueu.
Nervis.
Nervis.
Jo també soc molt nerviosa.
Molt nerviosa. Amanda.
Nervis.
Nervis, eh? Nervis, vergonya. Amem, una Paula.
Molta il·lusió, perquè encima que era Navidad.
Ah, molta il·lusió perquè era Nadal. Joel?
Entrevistando a Gus y el Monstruos y cantando Manzana y Cebolleta.
Un gran record. Isabela?
Jo la primera vegada era... Dos dies de Halloween.
Un reportatge de Halloween, sí.
És que...
Sóc una nina...
Ara mateix, quan he sentit el reportatge, deia, uf, que ho feia de malament.
No, dona, ho feies la mare de bé. Sóc un poc mallorquina, eh? Les primeres frases d'na Isabela. Marta, el primer dia fa 1000 anys.
Que vas a l'altre estudi... i que estava molt nerviosa, segurament.
Molt nerviosa. Rubén?
Fam!
Gana tenies. Se va fer llarg el programa. Eduard?
Especial estiu. Vaig començar un especial estiu, així que estiu.
I en Jaume, que ha començat ara, què recordes del teu primer dia avui?
A veure, jo, mon pare, com fa esports...
Ah, clar.
Jo vaig anar i m'ho va dir, vinga, xerra un poc de com jugues a rugby i tal, i jo vaig xerrar un poc.
Ah, molt bé, clar, el teu primer dia no venim amb manuals avui, però el primer dia de ràdio ja ets expert, eh? Sí. Molt bé, i a meus pares, primer dia de ràdio...
Bé, jo me'n recordo que m'ho vaig passar beníssim. Nosaltres ens va convidar a Magda Bosà, però al final me van venir amb Núria Jiménez, que també m'ho va convidar, i ho vam passar beníssim.
Sí. Molt bé, amb més pares, primer dies...
Jo tinc un record molt, molt guapo, perquè va ser una entrevista que m'ho van fer els nins per la meva professió com a infermera de pediatria, i és un record que guarda molt de carinyo.
Molt bé.
Pues molta il·lusió, la veritat. Vam venir molt nerviós. La Marta estava supernerviosa. Jo crec que ho estava més que ella.
Molt bé. I anem acabant amb Alfonso. Alfonso, tu no fa molt vares fer un concurs, vares fer un munt de proves divertides. Vares fer com de globus o de gallina. No record molt bé. Va ser un dia de jocs. Ah, com sí. Recordes aquells moments?
Sí, sí. Bueno, como ya tenía de referencia a mi hijo, pues ya por... Ya estaba más tranquilo. Al principio estaba un poco nervioso.
Te vas a mollar en el final, ¿no?
Al final me solté porque, claro, ya Félix lleva yendo bastante tiempo y ya está. Lo tengo como ejemplo, así que...
Ara ja esteu tots molt radiofònics,
sí,
¿eh que sí?
Sí, sí, total.
Sí, molt bé. Idò, anem a acabar les tertúlies com s'acaben les tertúlies moltes vegades. No venim en manual. A menys si esteu tan radiofònics. A la una, a les dues, a les tres...
Adéu! Thank you.
Ràdio és... Ràdio és humor.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
El Nautilus tenim balenes i sovint feim viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia. El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
El Mallorca vol trencar la mala ratxa de resultats a Cornellà del Prat.
Dilluns, a partir de les 7 de l'hora baixa, segueix per IB3 Ràdio el millor futbol de primera divisió espanyol, Reial Mallorca.
Aquestes postres en joc ve especialment carregat, Joan Gabriel Bausà.
La prèvia en les millors seccions. Diversió, entreteniment, bon humor.
Carregadíssim.
I a les 9, la transmissió del partit amb la màxima intensitat.
Vinya dels 11 jugadors que volen fer, volen aconseguir la gesta de...
I el postpartit amb l'opinió dels protagonistes i l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
Futbol de primera amb un equip de primera. El des... Postres en joc!
De 8 i 47 minuts.
Són les 8.
Passen 24 minuts de les 10 del matí.
No importa quina hora és. Amb el servei a la carta d'IB3 Ràdio pots recuperar l'entrevista que t'has perdut, tornar a escoltar el programa que t'agrada, fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva mida. ib3.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar IB3 Ràdio.
I com tots els dissabtes, ara arriba el moment d'escoltar tot tipus de propostes divulgatives o d'oci dirigides a infants, adolescents i famílies. Ara que ja s'apropa un canvi d'estació, començaran la secció en la recomanació de noves excursions per aquestes setmanes que ens fa arribar Tomeu Fiol, de Turisme Petit.
Hola, amics i amigues de l'Aperitiu Manual. Què tal heu passat aquest estiu? Esperant que molt bé. Nosaltres ja amb ganes de començar noves excursions, noves rutes, i aquí vos deixarem dues recomanacions per aquest inici de tardor, que jo crec que vos agradaran. Una és molt senzilleta, que se pot fer amb infant petit, i l'altra és una miqueta més feixuda, però no massa. Hem de tenir en compte que encara fa una mica de calor, i jo crec que també vos agradarà. Aquesta segona comença en el terme municipal de Pollença. Concretament, podem aparcar a Cala Sant Vicenç, i des d'allà tenim centrada a lo que és l'inici de l'excursió. Recordeu que totes les indicacions les teniu a la plana web de Turisme Petit, per tant, no teniu perdre, i aquesta ruta cap a les Coves Blanques se fa mitjançant un camí bastant lineal i de pujadeta que du cap a aquestes coves, que era durant la postguerra un magatzem d'armes. Bon, la recomanem molt perquè podem entrar dins la cova, és una aventura total per als nins. Després, si arribem una mica a la font de la cova, en la llum del mòbil, per exemple, veurem que hi ha un forat on entra la llum del sol molt guapo, i que ja nosaltres tenim, per exemple, una foto xulíssima. Si vos animeu per la part esquerra de la cova, també podríem pujar per damunt de la cova, alerta del forat que vos he dit, però que té unes vistes també molt guapes de la serra de Tramuntana i, per descomptat, de la mà. L'altra excursió la faran des de Valldemossa, més senzilleta. Si mos anassin cap a l'ermita, a la carretera de l'ermita, abans de girar, abans d'arribar a la pujada, hi ha un petit pàrquing a l'esquerra, passat la benzinera. Aquí aparcaríem. Hauríem de cruzar el carrer, fer un petit camí i després tornar a cruzar per entrar directament a lo que és el camí, se diu el camí de s'escolta. La guapa d'aquest camí és que és circular, dura uns 40 minutets, és molt senzill per fer, perquè està tot molt ben indicat perquè no es passen de les barreres, i tenim no un, ni dos, ni tres, sinó quatre preciosos miradors que jo crec que vos encantaran, i és com una petita gincana, a menys que el mirador vos agrada més, i disfrutar pues, d'un rato. Després, òbviament, podem anar a Valldemossa i fer una boníssima coca de patata que a nosaltres personalment nos encanta. Esperant que aquesta recomanació vos agradin, i fins una altra.
Gràcies, Tomeu. Trobareu més informació d'aquestes i altres rutes a la pàgina de Turisme Petit. I ara continuem amb una proposta juvenil, la nit de l'art jove 2025. Ens ho han explicat Nameri i Nalau, dinamitzadores de l'equip Dinamo.
El pròxim dissabte 20 de setembre torna la nit de l'art jove 2025, una jornada totalment gratuïta i oberta a tothom per a gaudir del talent emergent de Palma. Enguany, la celebració tindrà lloc a dos espais diferents i complementaris.
La plaça del Tub, de les 6:30 a les 9, es convertirà en un espai de creació col·lectiva i oberta, amb 17 joves artistes que mostraran les seves propostes en diferents mostres artístiques, gràfico-plàstiques, literàries i musicals, amb molta diversitat d'estils.
A més d'aquestes exposicions, podreu gaudir de tallers d'activitats creatives i participatives ideades pels mateixos joves, per les entitats col·laboradores de The Mini Lab i Adiva, així com d'altres a càrrec del mateix servei Dinamo.
Aquests tallers van dirigits a joves de 14 a 30 anys. En paral·lel, aquesta proposta de Dinamo, Espai Joves també celebra la nit de l'Art Jove 2025 a l'antic Espai Jove Ciutat Antiga, carrer de Sant Pere, número 14. De 5 a 8 i mitja, amb propostes pròpies pensades per continuar donant visibilitat i espai a la creativitat juvenil en la participació de 18 joves artistes.
Et convidem a passar per amb dues activitats i gaudir d'un vespre únic, ple d'art, música i joves talents de la ciutat. Si voleu tenir més informació, podeu consultar els webs equipdinamo.es o espaisjoves.cat.
Ja ho sabeu. I hem de dir que també ens ha arribat una proposta una mica inquietant d'una celebració per tota la família. Escoltau.
Este 4 de octubre, el lado friki de la fuerza regresa. Friki Yor 2025 llega a Yucmayor con actividades para toda la familia. La fuerza estará contigo si vienes. Friki Yor 2025, tu destino es unirte a nosotros.
Heu apuntat ja la data, ja estàu avisats. I ara, com tots els dissabtes, no podia faltar la nostra agenda. Aquí teniu el recull de plans pels pròxims dies que ha fet n'Eduard.
Hola, hola. Aquí estem amb una nova entrega de la nostra agenda familiar. I començam. El dia 17 de setembre, a les 5:30, a la Biblioteca de la Indioteria, hi haurà un contacontes anomenat Daniela la Pirata. A la Biblioteca de Porto Colom, també el mateix dia 17, celebraran el Dia Europeu de les Llengües. El dia 18, a l'Espai Jove de Llevant, a les 5:30, hi haurà Low Cost Cinema, un taller per fer un guió. Dia 19 de setembre, a llibreria Baobab, hi haurà un taller de ceràmica de Pedres de la Tranquil·litat, a les 6 de l'hora baixa. El dia següent, el dissabte, dia 20, a la mateixa llibreria, a Baobab, hi haurà un taller de dibuix sobre fusta amb temàtica Guerreres de K-pop. El dia 20 de setembre, Aventura Científica a Can Tàpera. Descobreix la ciència jugant a la Fundació Sa Nostra. Del 25 de setembre al 12 d'octubre, el Circ Bové es tirà a Pollença, amb actuacions del mateix circ de Changuito, Wilbur, entre moltes altres. I finalment, dia 28 de setembre, hi haurà la jornada de portes obertes al Museu Arqueològic de Son Fornès.
Molt bé, Eduard. I ara ja sabeu que toca un altre pla. Seguir escoltant No Venim en Manual. Prepareu-vos perquè ara ens n'anam a fer de químics. Avui a No Venim en Manual descobrirem més sobre el món de la química i sobre el programa Estalquim, que va orientat a desenvolupar la vocació científica en nins i nines. I per això avui ens visiten Joan Frau, que és catedràtic de Química Física de la Universitat de les Illes Balears i coordinador d'Estalquim, i Cristina Reche, que és química i professora també de química. Com estàs? Bon dia.
Bon dia, molt bé.
Hola, bon dia a tu també, molt bé.
Heu vist que hi ha molt de nins per aquí, no?, que tenen ganes d'aprendre sobre química, que estan un poc nerviosos.
No.
No, han d'estar nerviosos ells, perquè avui hauran de fer de químics. Eh? Avui tenim en Amanda per aquí, que té 7 anys. Hola, Amanda.
Hola.
En Mateo, de 9.
Hola.
Neirene, de 10.
Hola.
Rubén, d'11.
Hola.
Joel, de 12.
Hola.
Manu, de 13.
Hola.
David, de 15.
Hola.
I en Eduard, el nostre universitari.
Bones.
Molt bé. Bé, i d'hora, primer de tot, volem conèixer un poquet més sobre la química, però també sobre vosaltres i la vostra professió, i vos hem preparat unes preguntes, sí?
Super.
Molt bé, i dona Amanda té la primera pregunta.
Com érem quan érem petits? A què vos agradava jugar?
Amem, que ens contestau.
Bé, jo era molt inquieta, m'agradava molt jugar amb les pepes, però sí que ja començava a mesclar la Coca-Cola, la Fanta, feia ja unes mescles estranyes.
Ja t'agradaven els experiments, eh? Molt
sí,
bé.
Sí.
I en el cas d'en Joan?
Pues, jo la veritat és que no me'n record, ja fa tant d'any, però jo la veritat és que som d'una època que encara jugàvem en el carrer, jugàvem a futbol en el carrer. Jo vivia darrere a la plaça Espanya i passava un cotxe cada 20 minuts. I va començar això del tip que juguen els amics de futbol, de seguir, però un poc més grandet sí que ja, bueno, certa curiositat, potser no passa química, però sí passa
passa ciència. Coses,
sí,
passa molt
ciència.
Bé. Vinga, Mateo.
Quan i per què vos vareu interessar per la química?
A més d'aquests experiments en begudes, quan va començar l'interès real?
Jo quan vaig començar a l'Institut Físic i Química, tercer d'ESO, que se feia abans, jo, quan vaig tocar la química, vaig dir, me vull dedicar a això.
Uau,
ja ho
no?
vaig tenir superclar.
Algo semblant a mi també en el col·legi, que estava més o menys com m'agradava la química, m'agradava la física, m'agradava també les matemàtiques. Però la veritat és que, per exemple, jo no vaig començar a estudiar química. Ah. I després les circumstàncies t'ho duen i acabes sent químic i fent feina en el teu nivell professional. De...
Clar,
jo,
de vegades...
tant, mai saps per on anirà la vida.
Clar. Sí, sí. Jo, el meu germà era enginyer i jo deia... jo no puc ser menys, jo enginyera química. Vaig veure el programa, una assignatura de química, i dir, no.
Ja no vull.
Faré química pura.
Sí, molt bé. Vinga, Irene, a tu, què t'agradaria demanar-los?
A jo m'agradaria saber què és exactament la química i per a què serveix.
Vinga, doncs pues, la química és una ciència i encara que tothom digui que la química és dolenta, tenim una visió dolenta de la química és per tot. Tot el que ens envolta és química. Tot passa per química.
Això que diuen de vegades, té químics.
Sí, diuen, té químics, és superdolent, no compraré aquest aliment perquè té químics. I de què està fet? Està fet d'àtoms, és química. Per tant, tot és química.
Això és important saber-ho. I per què serveix l'estudi de la química?
Bé, realment si miràssim una definició de química, ja és de lo que és la matèria, s'estudia la matèria i la transformació de la matèria. Per tant, com deia na Cristina, en el final matèria la tenim per tot i transformació d'aquesta matèria és el que sempre és humanitat. Bo. Per tant, en el final té moltíssimes aplicacions, és una ciència bàsica, però que després té moltes derivades i aplicacions en altres ciències.
Molt
que t'hi deixen.
Vinga, Rubén, te toca.
Jo vull demanar com és el dia a dia d'un químic i en què consisteix la vostra feina.
Vinga, vos poseu la bata.
Bé, començaré jo, que la meva és més avorrida. Bé, jo que som profe d'institut, aquest any he pogut tenir la plaça totalment de física i química, estic supercontenta, i per tant, des d'arribar a escola, m'agrada molt fer divulgació de la ciència, no només una classe, sinó també explicar curiositats i coses que... pues, en els nins i les nines, obrir-li un... algo que els hi faci...
il·lusió.
Vola descobrir més sobre la ciència. I després vas a casa i t'has de continuar formant. Per tant, llegint llibres de ciència, veure sèries... per tant, un poc et prequi.
I en el cas d'en Joan?
Pues jo som un químic molt raro, perquè no som un químic de laboratori, no som un químic de bates. Jo, després de la carrera, vaig començar a fer la tesi doctoral... dins l'escant de la química teòrica i la modelització molecular. Per tant, jo realment he fet feina amb ordenadors, en simulacions de reaccions, en simulacions de però, tenir nou materials, etc. Però no en l'oxidè que tots tenim,
de
que
laboratori, la majoria, no?
Evidentment, un químic amb una bata i en les seves pipetes i el de Meyers, etc.
Bé, ja sabem a mi, doc, que hi ha més versions, no? Poden ser professors, poden també treballar amb la tecnologia o directament un laboratori. Vinga, Joel.
A veure, sempre ens parlen de la taula periòdica, però què és exactament i per què serveix?
Perquè a més tu duts una camiseta i tot, ja, amb elements de la taula periòdica. Pels nins, explicau-nos una miqueta. De què xerram quan xerram de taula periòdica?
Jo sempre els dic que la taula periòdica són les nostres taules de multiplicar. No podríem viure sense ella. I en el final és un recull de tots els elements que hi ha a la vida.
Tots els elements que descobreixen se posen allà, s'ordenen segons les seves característiques, nombre atòmic i un parell de característiques de cada atom, nombre de protons, electrons, neutrons, que són aquestes particuletes que tant mos sonen.
Es queda clar, idò. Manu.
I quins materials o instruments utilitzeu per treballar al laboratori? Ens podríeu mostrar algun?
Heu dut algun material de laboratori aquí per mostrar-nos?
Ara sí que no contestaré com a químic d'ordinador. Els materials que més podeu pensar vosaltres són les pipetes, les arboretes, les lemelles... Bueno, i això és el que seria el que nosaltres li diem un frascolavador, que és bàsicament un recipient que conté aigua, que és el que s'es dissolvent, que nosaltres empleem majoritàriament, etcètera, que orgànic, molt altres tipus de dissolvent. I no sé si em diuen, és una espàtula per aquí m'apareix.
Clar, tots ens quedam una miqueta que sí. Tampoc sabem bueno, molt bé com sempre. Ah, mira, això sí, eh?
Això és una pipeta Pasteur, col·loquialment un gotet, o sigui, el que l'únic que fem és
posar gotetes,
sí que aquesta no està... El volum no el podem determinar amb precisió, sinó que és aproximat. I això és la manera que nosaltres recollim els sòlids de dins un pot, de dins un recipient, per després fer una dissolució. No és més que una cuera, el que passa que li dèiem una espàtula.
Molt bé.
I és d'aquesta... Bueno, n'hi ha més grosses, més petitones, més finetes, més cuixadetes. I això és el que vos hem pogut dur.
Tenim un mini laboratori aquí en Avenim en Manuel. Vinga, ara és l'estona d'en David, que també té preguntes.
Pues jo vos vull demanar com està present la química a la nostra vida quotidiana i a més si podríeu posar exemples senzills.
Un exemple de química a la nostra vida quotidiana.
Per exemple, a la cuina, quan fem una coca, li posam llevat, o si no, li posam bicarbonat. I això és perquè forma CO2, diòxid de carboni, i com és un gas, la coca va cap a dalt. Per tant, és que ho podem tenir en tots els nostres... És a dir, tota la nostra vida quotidiana està envoltada de química.
Molt bé, després ho descobrirem, perquè tenim aquí unes proves preparades. Però abans, n'Eduard té una pregunta molt, molt important. Eduard.
I no, sí, perquè tenc moltes ganes de saber què és exactament Stalkim i a qui va dirigit.
Bé, doncs Stalkim és un programa que ara enguany començant la cinquena edició, que van començar amb la idea de poder estimular, de poder conèixer, de poder detectar de qualque manera aquells atlots i atlotes que tenen interès per la química, però no exclusivament per la química. Va adreçat en aquests alumnes que ara enguany aquest curs comencen segon d'ESO i que realment encara no han començat química, perquè no, sí que heu vist qualque assignatura, coses relacionades, però com química com a tal, no. Per tant, de qualque manera, si hi ha la primera experiència que tindreu en la química, i volen que aquesta experiència sigui dinàmica, sigui atractiva, sigui i per tant, ha de ser dins un laboratori. Per tant, consisteix en 12 tallers que fem en el laboratori de la Facultat de Ciències del Departament de Química de la Universitat, repartit durant tot l'any, i després, bueno, dos o tres tallers addicionals que són ja, de vegades, un poc més una sorpresa. Aquesta és l'idea global d'Stalkim.
Aquí en tenim dos que començaran enguany segon d'ESO, en Manu i en Joel. És a dir, que estaran ben pendents. I clar, el que estaria molt bé és també sobre... un poquet d'informació pràctica, com se poden apuntar, qui pot participar.
Bé, això ara va per tothom, però en Manu i en Joel, escoltau bé.
Vinga, apuntau.
Se poden apuntar a una pàgina web que és descripció d'estalkim.ib.es o estalkim.ib.cat des del dia 5 de setembre fins al dia 24 de setembre. S'inscripció és evidentment gratuïta, tot el programa és gratuït, no s'ha de pagar absolutament res. L'únic que nosaltres hem de seleccionar de 8 lots, de 8 lotes perquè participaran durant tot l'any. I aquesta selecció se fa amb una prova, escrita, on no s'ha d'estudiar química, és una prova relacionada amb ciències, relacionades amb química, però que no heu d'estudiar absolutament res, i serà el darrer dissabte del mes de setembre.
Ara tots posen ullet a dir, ui, amem, això en què consistirà? Ens ha quedat molt viure tota aquesta experiència bàsica, diríem, de química, però jo crec que volem aprendre un poc més. Ens han quedat en ganes de més. Què vos pareix si fem un concurs per aprendre més jugant sobre la química?
Sí!
Sí? Molt bé. Ja esteu preparats per fer concurs, eh? Sí?
Sí.
Vinga, idò, com començam aquest concurs taller?
Perfecte. Ens han dit que sempre comenceu escalfant un poc.
Sí.
Així que ens podeu dir elements que es puguin trobar dins un laboratori de química?
Vinga, elements que poden trobar dins un laboratori de química.
Pipeta,
Vinga, més.
Tosomedido.
Molt bé.
Un vas de precipitats.
Aquí ja que fan química, molt bé. Què més?
Espàtula.
Vinga, espàtula.
Matràs Erlenmeyer.
Vinga, ja està, molt bé. Oh? Ja hem escalfat un poquet. Vinga, i ara com continuarem, idò? Va.
Ara passam al joc de verdader o fals. Vos direm frases sobre química i heu de contestar si penseu que són verdaderes o falses. Preparats?
Sí.
Sí. A menys que tal, no? Vinga, quan vulgueu.
Primera, el ketchup es pot utilitzar per netejar monedes. Verdader
sí.
o fals?
Sí. Sí, 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 sí con ustedes.
Correcte?
Correcte.
Molt bé.
Saigo bui sempre a 100 graus.
Comença a bullir. Fals.
Mm. Fals. Fals.
Pot bullir abans.
Ja sabeu, 100 graus no és del tot fiable. Què més?
L'aire que respiram està compost sobretot d'oxigen.
Sí.
No,
nitrogen, crec.
Molt bé, té majoritàriament nitrogen, com comentàveu per aquí. Què més?
Els llans et poden considerar una reacció química gegant que se dona en el cel?
Sí.
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 No.
No. No.
No.
No. Molt bé. Perquè què són? Són?
Realment és un... Ja ens produeixen per una separació de càrregues positives i de càrregues negatives que s'adona a l'atmosfera.
Més electricitat, sí. Idò, no? Molt bé. Vinga, més.
El cafè conté centenars de substàncies químiques diferents.
Sí.
Sí. Sí, verdad.
Molt bé.
El pa puja perquè de dins que és pa hi ha un gas.
Fals.
Fals, hi ha un...
Sí, verdader.
Les cares ajuden, eh? Molt bé.
I quin gas és?
No ho sé.
El CO2, el diòxid de carboni.
Ai, okay. Vinga, més.
Creus que els plàtans són radioactius?
Sí, sí,
sí. Sí, sí. Sí.
Per què?
Perquè quasi tot és radioactiu.
Perquè té un potassi.
Molt bé, té un isòtop de potassi que és radioactiu.
Però no és perillós, aquesta radiació, no?
No.
Hauries de menjar molt de plàtans, molt sí. de plàtans.
Més de dos en el dia, eh?
Molt més.
Està bé, segura. Què més?
Els pets no fan mai cap soroll dins l'aigua?
A veure, els pets fan soroll o no? Fan renou o no?
Guarda bé!
Fan bombolles i les bombolles fan soroll.
Per tant...
Sí.
No,
o sigui,
fals. Falsa.
Molt bé. Fan un renou diferent, però sí en fan. Eh? Vinga, molt bé. Ja han fet el vertader o fals, eh? Però encara ens queda una prova més. Què ens heu preparat?
Bé, doncs ara petites curiositats. Vos donen quatre respostes, a menys quina és la correcta, i jo vos tenc de dir que són complicades.
Vinga, amem. Anem a preparar-nos. I la primera pregunta amb opcions és...
El fòrfor... Bueno, com es va descobrir el fòrfor en el segle XVII? Vos donen les quatre opcions, barrejant formatge i llet agra.
Aquesta et va.
Saber si iria cuinant plàtan sense sofre. Se fer per accident amb una espelma. I la darrera, la D, escalfant orina humana fins que brillava.
Quina diríeu?
D. D.
La D o les altres?
D.
La D.
Correcte. Molt bé. Caram, quina cosa.
Mira,
sí. Vinga, més, seguim.
Quan varen descobrir la pólvora a la Xina? Què cercaven, en realitat? A. Un explosiu per la guerra. B. La fórmula de la vida eterna. C. Una beguda energètica. O D. Una medicina contra el mal de panxa.
D.
B.
Totes.
No. Quina diríeu?
La del mal de panxa.
La
fórmula de la vida eterna.
Sí,
correcte.
Era per espantar espíritus.
Molt bé. Vinga, mam.
Vinga, un altre. Quin experiment químic real s'ha arribat a fer?
Atenció.
A. Fer cervesa amb pa sec. B. Fer gasolina amb fens de vaca. La tercera, fer plàstic en llet. I la darrera, fer xampú en closques de gambes.
Totes.
No.
Tenia bona pinta, aquesta.
Fer plàstic en llet?
Sí.
Correcte.
Molt bé. S'ha fet plàstic en llet, mare meva. I vinga, anem a la darrera pregunta.
Quines coses ha inventat la indústria alimentària gràcies a la ciència? A. Gelat que no es fon tan ràpid. B. Ketchup verd. C. Síndria quadrada. D. Cafè descafeïnat.
Cafè descafeïnat.
Totes.
Ara.
Ara funciona, Joel.
Ara funciona la tècnica d'en Joel. Totes. Molt bé, un aplaudiment. Que ho sabíeu, tot això?
No,
quasi
no.
Tot.
Jo crec que avui hem après molt, però que ja hem de repetir un altre dissabte més, que trobau.
Sí.
Hem de fer una fase avançada de química.
Sí, costarà.
A més, a vosaltres dos vos convé, Joel i Manu, no, per anar avançant posicions.
Sí.
A mi me dice, echa el tinte i canvia el color, i ja quedarà ja un explosiu.
Moltes gràcies, Joan i Cristina, per aquesta estona, per venir-nos a parlar de Stalking, que recordam, ara està aquest període d'inscripció per les proves obert, i esperem que tornem un altre dissabte per acompanyar-nos i aprendre més. Anem a dir tots adéu. Vinga, a la una, a les dues, a les tres...
Adéu!